Ràdio Vila-real, 92.2 de la freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a ser una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bona vesprada, salutacions a tots i a totes i lo primer, benvinguts una volta més a una nova edició esportiva, si en esta que és la vostra casa. Després de diversos dies, espero que hagueu passat una bona Pasqua en els vostres i que us hagi disfrutat, pues això, almenys dels que tingueu prop, i heu intentat passar estos dies de la millor manera possible. No se fa fàcil vindre així a contar històries del futbol quan, bueno, continuem tancats i a l'espera de que això passe i que almenys intentem solventar-lo de la millor manera possible. Però així estem, i com així estem, ho anem a intentar, i anem a buscar la millor manera de passar aquesta hora que tenim per davant parlant de futbol, del Vila-real, i de les coses que li passen al Vila-real i al món del futbol, que no són poques, la veritat, i que jo crec que moltes d'elles són interessants, o almenys són importants de cara al futur, perquè la qüestió d'estos dies de Pasqua i de festiu és clara. Quan i com torna el futbol a les nostres vides? Jo l'he pegat moltes voltes a quan i com pot tornar el futbol a les nostres vides, que si era necessari, que si no ho era, que si era important, que si no ho era, que si els futbolistes tenen que estar tancats a casa a l'espera com la resta, però cada dia que passa comença a tindre una idea que me ronda pel cap. Si són capaços, no, si comença a eixir gent a treballar amb normalitat, o almenys intentant que n'hi hagi normalitat, amb un control sanitari, almenys intentant que n'hi hagi un control sanitari, que no n'hi ha, però bueno, que s'intenta, per què el futbol no? La veritat és que en un principi lo de la salut és lo més important, i en un principi entenc que els futbolistes no vulguin arriscar-se ni ells ni els seus familiars. Però una volta comences a pegar-li voltes a esta història, està clar que això, o almenys el que és el dia a dia, n'hi ha que intentar recuperar-lo a poc a poc. I n'hi ha que generar aquesta sensació de confiança i tranquil·litat en la gent de que això s'acaba un dia, de que hi serem. I està l'altra qüestió. Què volem fer en el futbol? Volem mantindre el que tenim? Volem que siguisca igual? Volem ser igual de competitius? O entendrem que a partir d'ara això va a perdre un tant per cent molt alt de lo que era? En aquesta tessitura, la mateixa que tenen els dirigents del país, és a dir, com i de quina manera podem tornar a recuperar, encara que siga un poc, del nivell econòmic i competitiu, sense fer mal en lo més important, que és la salut i la tranquil·litat que devem i deveu de tindre tots, on està el terme mig? I clar, ahí s'obre la gran qüestió. L'altre dia la Reial Societat va insinuar d'anar a entrenar per solitari en els seus futbolistes per a començar a que els jugadors tingueren ritme i pogueren treballar en les instal·lacions del club i no tancats a casa. Som el país que té les restriccions més altes, més grans. El 70-80% de països del nostre voltant permetixen fer esport, permetixen que els xiquets isquen poc, però que isquen, així res. Així, quasi tota la càrrega del que és el confinament i del que és el poder eixir d'esta situació se l'estan portant la tropa, pues tots aquells que esteu tancats a casa i que no podeu fer una altra cosa que estar esperant. Però hi és futbolistes. Seria tan complicat que els futbolistes acudirin a treballar a una instal·lació que és a l'aire lliure, aïllada de tot el món, amb un control exhaustiu i amb una seguretat que no tenen el 90% de treballadors, que no tenen les caixeres del supermercat, que no tenen els treballadors d'obra, que no tenen els treballadors de les empreses ceràmiques? Seria factible o seria arriscar molt? I després, aquell planning de Tebas, tindre'ls pues, tancats, com si fos una concentració d'un Mundial, com estan acostumats moltes voltes els futbolistes internacionals. Quan juguen un Mundial estan un mes tancats en una concentració, entrenant en un hotel controlat al màxim, seria factible? Seria possible? Seria difícil? No volen els futbolistes perquè tenen por? O al final n'hi ha que tornar a treballar i els futbolistes almenys tenen la seguretat de tindre més controls metges que ningú, les possibles proves del Covid que la majoria no se li faran, i la seguretat de saber que van estar aïllats tot el temps? I a partir d'ahí, és necessari el futbol com per a que vosaltres tingueu algo que vos faci, pues això, eixir un poc d'esta situació, d'esta rutina, d'aquest mal rotllo, i pot ajudar a generar normalitat? És a dir, si este cap de setmana tinguérem futbol, si cada 3 dies tinguérem futbol, encara que siga per la tele i a porta tancada i descafeinat, i no és lo mismo, jo odio el futbol moderno i totes aquestes bobades que se diuen a voltes, però ui, seria millor per a tots tindre futbol, tindre algo en el que centrar l'atenció a banda de lo de sempre? Seria bo per a, pues això, generar que el país comenci a arrencar de nou? O seria massa arriscat? I això és la gran qüestió, i això és la gran pregunta que se fan molts. Qüestionat la gent del futbol, el que jo puc rascar i el que jo puc saber és que, segons pareix, la idea que tenen tots, la gran majoria, és, si és possible, a finals d'este mes, principis del que ve, poder començar a fer el que vos estic explicant. Anar a treballar, anar a entrenar, tindre aquests controls de seguretat, viure en la ciutat esportiva, menjar tots a banda, tindre el gimnàs prou separat, però tindre això, tindre l'alternativa de començar a preparar-se. Si això dura molt més, ja portem, doncs això, 4 cap a 5 setmanes, els futbolistes necessiten un mes de pretemporada. Necessitarien tot el mes de maig per a començar en juny. Per tant, si en maig els futbolistes no estan treballant, no estan començant a ficar ritme en el cos, mala cosa, Isa. Després vindrà la qüestió de si és necessari que s'acabi o no. Però és el que vos pregunto sempre. Si els clubs de futbol volen ser el que eren, necessiten jugar esta temporada. Necessiten cobrar la part del contracte televisiu. Si no ho fan, perdran diners, perdran nivell, perdran opcions de competitivitat, i a partir d'ahí veurem, perquè l'any que ve, i això és la gran qüestió, algú creu que l'any que ve començarem el futbol anant tots al camp? Els italians i els alemans comencen a tindre clar que és possible que fins gener de 2021 no se puga entrar a un terreny de joc. Dic aficionats, seguidors, què fem? Com vendràs els abonaments? Nosaltres, per exemple, som una part molt xicoteta, però també important. Però n'hi ha clubs que és una part prou important. Les entrades, els socis, parlo de Madrid, Barça i Atleti de Madrid, que, per cert, viuen dels turistes. No sé si els tindran a hores d'ara. Per tant, ara mateix està en la tessitura i la qüestió. Què fer? Com fer que el futbol torni, no siga perillós i se puga poquet a poquet reintroduir en les nostres vides? I això és la pregunta. Si comencen a treballar la gent que ja no era, o que en un principi no era imprescindible, el futbol què és? És tan important com per a que pensen que té que tornar ja? O no val la pena perquè és arriscar massa? O realment en el que tenen i el que els envolta de controls, de metges, de proves, de seguretat, podríem fer-ho? Jo, si me demaneu l'opinió, crec que fer-ho podem fer-ho. Crec que tenen els mitjos i tenen tot per a poder fer-ho sense problemes. La qüestió és, voldran els futbolistes arriscar? O té poder, tant de poder els clubs de futbol com per dir-los, ei, això té que començar ja? Ja sabeu que la federació està totalment en contra del tema i que la guerra sigués oberta més que mai, després de que Rubiales filtrara les reunions. Però pareix, que el futbol comença a tindre clar que té que tornar i que ho faria en maig. El Villarreal ja té l'hotel, les instal·lacions, tot el planning preparat per a fer-ho. Si tornen a finals d'abril, és a dir, d'ací 2 setmanes, i comencen a treballar poc a poc en maig, en juny hi ha futbol a porta tancada per a tots. I vos pregunte, cada un que s'ho pregunta ell mateix, això seria millor si almenys tinguérem futbol cada 3 dies? I això és la gran pregunta. Lo que sí seria millor és per als clubs, que per això volen tornar. Bueno, anem a ello. Com diem en este dimarts, ja després de la festa de Pasqua, espero que vos hagi menjat la mona i anem al futbol o a les coses que li passen al Vila-real Club de Futbol i en així el seu entorn. Lo primer i més important, com sempre, casos detectats en el dia d'avui en la Comunitat Valenciana, 153, tendència a la baixa. El que no sabem és si se fan més proves, si en Pasqua s'han deixat de fer, si el que comptabilitza se n'ha anat de Pasqua, ha tornat, o què és el que hi ha. 17 en la província de Castelló, 111 en la d'Alacant i 25 en la de València. I se sent les xifres que a hores d'ara tenim en el dia d'avui. 9.213 positius, 907 que han faltat. Per cert, llegíem l'altre dia, i és així, que la PAMESA, l'empresa del president del Vila-real de Futbol, és les primeres que va realitzar proves doble a tots els seus treballadors, lo que vos dia normal i lògic que puga fer-ho més encara amb els seus futbolistes. Ara analitzem esta situació de si està el futbol per a tornar o no i què faríeu vosaltres. Però a banda, tenim altres històries i altres protagonistes, altres personatges, així que avui dedicarem este dia a això, a veure com i de quina manera pot tornar el futbol. Mentrestant, bueno, pues el futbol no para i rumors tampoc. Mira que a mi me pareix raro parlar de futbol, de rumors, de futur, de fitxatges i de diners, perquè jo crec que ara mateix no hi ha ningú que siga capaç de saber com van a quedar, com van a estar els clubs l'any que ve. Ni econòmica, ni esportiva, ni socialment. És tota una incògnita, és el que vos dia. És factible que fins 2021 no se pugui entrar a un camp de futbol. Fins 2021 la primera volta sencera. Què fas? Vens carnets de mitja volta? No vens carnets? Imagineu-vos. Anem a ello.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva. Distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Mare. Centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto o pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
Fundació Caixa Rural Vila-real decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
Bueno, anem a ello. En este dimarts 14 d'abril, que pareix dilluns, però no, que és dimarts. Bueno, tots els dies pareixen el mateix, però així estem intentant canviar-los d'alguna manera. Víctor Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Què tal la Pasqua? Bé, en casa, no?
Sí, en casa, però molt bé.
Eric Orejuela, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Què tal? Com has passat estos dies?
Bueno, en casa, menjamos la mona en casa, no?
Molt bé. A casa tots bé? Tot controlat?
Tot controlat, de moment tot molt bé.
Bueno, pues anem a lo primer. Bueno, lo primer és que el Vila-real Club de Futbol ha tornat a comunicar que seguís en el seu, en el seu treball d'intentar millorar-li la vida a tots aquells que estan intentant millorar molt a nosaltres. En aquesta campanya del Cuenta Conmigo, en la que el club, com diem, el que està intentant i el que està buscant i està trobant és portar-li el menjar a tots aquells que necessiten d'aquest menjar. Si ja havien vist que li havien portat a la gent de Càritas, si ja havien vist al Vasco portar-li a la gent de l'Hospital de la Plana, avui ja ha tocat el dia a la gent de la UME, que són els militars, que també estan, crec que en la policia local, treballant dia a dia per a pues, desinfectar i ajudar en allò que és necessari. I avui ens han ensenyat, com ho fem. Pues avui, o ahir, o esta setmana, el Vila-real Club de Futbol, de la mà de Asier Manzano, se ha portat ese café, pastes i menjar a la gent de la UME. Bueno, pues és una bona campanya i se cuenta conmigo i s'esforç que està realitzant el Vila-real Club de Futbol, pues, poc a poc, i en la intenció d'ajudar i de fer millor el dia a dia a tots aquells que ens estan ajudant a nosaltres. Bona iniciativa, bon treball, bon esforç de tot estat del Vila-real Club de Futbol, que se valora, jo crec que a més necessari i s'aplaudeix. Com dia, avui és 14 d'abril, Rubio, un dia en el que li han passat moltes coses al Vila-real Club de Futbol, moltes no, moltíssimes diria jo, no?
La divisió...
Espera, que no t'havia obert el micròfon. Dia, que li han passat moltes coses al Vila-real Club de Futbol. Comencem.
En el 1969, per exemple, en tercera, a 0-4, Vila-real 0. En el 1983, Copa de la Lliga, Benicarló 1, Vila-real 1. En el 1985, en tercera, Vila-real 0, Vinaròs 0. En el 1990, en segona B, Vila-real 0, Barcelona Atlètic 1. En 1991, en tercera, Alaquàs 0, Vila-real 0. En 1993, en Copa, València 6, Vila-real 0. En el 1996, ja en segona A, Vila-real 0, Atlético de Marbella 0. I ja en primera, en el 2001, Madrid 4, Vila-real 0. En el 2002, Vila-real 2, Celta 1, dos gols de Víctor. En el 2004, en la Europa League, Vila-real 2, Celtic 0, gols de Rocher i de Josico. En el 2005, en UEFA també, AZ Almarc 1, Vila-real 1. En el 2006, Barcelona 1, Vila-real 0, de Lliga. En el 2011, UEFA, Twente 1, Vila-real 3, gols de Rossi, Marcos Rubén i Cani. En el 2013, en segona, Murcia 1, Vila-real 1, el gol de Trigueros. En el 2007, en UEFA, Esparta de Praga 2, Vila-real 4, dos gols de Bacam, un de Castillejo i un de La Fata en pròpia porta. En el 2018, en primera, Sevilla 2, Vila-real 2, gols de Raba i Baca. I l'any passat, en Girona, Girona 0, Vila-real 1, gol de Chiguce.
Joder, de a mi, dos partits. El de Murcia, el gol de Trigueros, Eric, i el de Girona, el gol de Chiguce, no? Dos victòries, sincerament, o dos moments, un empat i una victòria vitals en la història d'este club, eh?
Sí, sí, perquè aquell empat en casa del Murcia, recorde que anava perdent 1-0, va ser un gran desplaçament, van anar més de 2.000 persones i era vital treure algo d'allí. Al final aquell gol de Tigres pràcticament el 94 va significar un punt que després ens va ajudar molt, i després el partit de Girona de l'any passat, que jo crec que va ser l'inici de tota aquesta recta final, on al final tot el que pareixia molt, molt negre, que era molt complicat la salvació, va començar tot a donar aquesta volta en Girona.
Uh-huh. La veritat és que jo crec que aquest partit de Girona... no sé si és el que més ha patit o un dels que més ha patit. Este fin de setmana preguntàvem en les xarxes socials, Rubio, quin era el partit que més mal ho heu passat en la vostra vida del Vila-real. Nosaltres donem 2-3, el de Girona 18-19, el de Compostela, l'ascens, primer ascens, 97-98, en aquella recta final en el Compostela, un flambos de balonades, i allò va ser una locura, i el d'Alcorcón, aquell 1-3 en l'últim gol del Tito Canteros en aquella jugada espectacular. O un altre. I com ha anat la cosa? Quin és el partit que la gent creu que ho ha passat més malament en el Vila-real Club de Futbol?
De moment guanya el Corcón 2012-2013 en un 43% dels vots.
Bueno, La veritat és que vosaltres quin vos quedaríeu, Eric? Quin partit creus que és el que més mal ho has passat?
Jo també el d'Alcorcón. Jo recordo que damunt ese dia crec que estava en una comunió i estava un bar mirant el partit i abans de que acabara me'n vaig tindre que anar perquè estava tremolant.
Rubio, tu?
Jo el de Girona.
Jo també el de Girona. Així que anem a recordar. Avui fa un any d'això.
Canvis, han hagut que 7 minuts. Han hagut dos vegades que ha tingut que una ve al porter, ara Álvaro, bueno, pues això.
Va, Mario, que t'està arxeta.
Me pareix lamentable que donen 7 minuts, Miguel. Me pareix de broma, eh? De broma me pareix, tia. Me pareix una broma de mal gust. Que dones 7 minuts.
7 minutets, com diria aquell...
7 minuts, tio.
Començava Cristo a padecer. 7 minuts de agobio, agonia, susto... Vamos, de locos.
Penjar una altra. Allà va el Girona. Van a penjar la pilota Sergio agarrant una. Va l'Eix. Al córner. Entra l'Eix, no hi ha Senjo. Fica el cap un dels nostres, queda dividida. Salta Álvaro, torna a xocar. Torna a estar Grogui. Queda en terra Álvaro, no, s'alça. La carrera espera el Girona. Espera Pere Pons. Descarribar Pablo, pues no arriba. Torna a penjar-la. Salta Funes. Queda dividida, també és nostra. A la carrera, va sol Fornals, va sol Fornals, va sol, està sol, espera-la també allí Gerard, dura lila, està Gerard, va l'opera Gerard Moreno, està Pedraza, està sol Pedraza, la baixa en el pit, a Fusella, xaval, Pedraza vol regatejar i la perd, poder no la perdis, i mai en la vida, ara ataquen ells, salta Iborra, la guanya Iborra, però la deixa per a d'ells. Obrin a la banda, el balón ha forçat, no la va guanyar, però encara la salva. Així la pilota, diu l'àrbitre que no, pilota per a d'ells, la tornen a penjar, saltarà Iborra, està Álvaro, se la porta Dumbia, Mario, 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 Mario en el central, la guanya Mario, aguanta-la, passa-la, va pitar, va pitar, va pitar,
final!
S'ha acabat, s'ha acabat, final del partit, el Villarreal salva la vida, sí, patint lo que no està escrit, perdonant tres contra seguides, guanya el Villarreal de futbol en Girona 0-1, passa tres equipos de col, abraços, besos, plors. Senyores i senyors, han guanyat, tio. Han guanyat en Girona. Vaya any que estem passant.
Això és el nostre Alcorcón.
Però menys mal, così.
Bon pues dia, Toni Alegre. Això és el nostre Alcorcón. Vaja que si va ser el nostre Alcorcón. Quin dia, tu. Ixa victòria va ser vital, no lo següent. De no haver guanyat aquest partit, jo crec que era literalment impossible que el Villarreal haguera salvat la categoria. Recordeu que el Girona en aquell moment venia d'una ratxa tan negativa i aquesta derrota els va deixar morts, eh? Se'n van anar ells a segon, vamos.
Sí, perquè després d'una primera volta espectacular, que crec que van arribar a estar posicions europees,
sí, sí.
Van agarrar una mala dinàmica i aquell partit va ser un poc l'inici, no? Perquè el Villarreal va començar a remuntar i el Girona es va donar compte que estava en una situació molt complicada que al final va acabar suposant un descens a segona divisió.
Bueno, doncs això ha estat un dels partits d'este 14 d'abril i se records. Aquella victòria en Girona 0-1 que va fer que el Villarreal alçara el cap i tornara per la senda de la possibilitat de salvar-se. Aquell matí, aquell empat del Getafe en Valladolid va ser crucial en l'últim minut, penal en l'últim minut. Vamos, per no tornar a patir tant com vam patir l'any passat. Per cert, m'envia la gent de l'Ajuntament i també que avui, si no teniu res a fer i vos agrada el futbol, recordar el Villarreal, aquell Villarreal, la història del Villarreal Club de Futbol, esta vesprada van a ficar el pla d'iniciatives de la regidoria d'esports, van a ficar el partit dels anys 70 de l'ascens del Villarreal del primer any, que hi ha un documental que va fer el fill de Ricardo Golleiro, fa 10 anys el van presentar, aquell documental, crec que la gent del Celtic. Bueno, pues, ara farà 50 anys d'allò i bueno, pues van a ficar-lo. És un documental que dura 20 minuts i parla d'aquella promoció d'ascens del Villarreal Club de Futbol cap a la segona divisió, dels anys 70. Per tant, el que vulgui que veureu, avui a les 7 en TV4 pot fer-ho. Si és que vos agrada el futbol, dice conèixer lo que era el Villarreal abans de lo que és a hores d'ara. ens queda, com sempre, les vostres desitjos i els vostres records i el que veniu contant-vos la gent de les penyes i els seguidors del Vila-real Club de Futbol, els habituals o menys habituals.
Hola, buenas. Desde la Peña de los Groc de Madrid os mandamos mucho ánimo de que ya queda menos, de que juntos lo vamos a conseguir, y nos gustaría escuchar una canción de Bon Jovi que es It's My Life, que yo creo que nos da un poquito de ánimos y nos dará, cuando acabe todo esto, el manejo de nuestra propia vida otra vez. Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed.
Bueno, pues la gent de Madrid, de Los Groc, que ens demanaven esta cançó i els ànims per a poder recuperar-nos i estar ahí. Bueno, vos pregunte, fem una pausa i parlem del tema. Vosaltres esteu a favor de que el futbol torne? Creu que és necessari que el futbol torne? És més, penseu que deu de tornar? Eric.
Jo tinc moltes ganes de que torni el futbol. Jo crec que si se prenen les mesures adequades, ara que està tornant tot un poc a la normalitat, jo tinc moltes ganes de tornar a veure un partit de futbol. Jo crec que seria més ameno així en la quarantena.
Rubio, tu creus que el futbol està preparat per a tornar ja i hauria de tornar ja?
A meitat de maig hauria de tornar ja.
A meitat de maig, però a meitat de maig a entrenar o a jugar?
A jugar.
A jugar. Bueno, pues ara ho analitzem, vinga.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Óptica Villarreal permanecerá cerrado mientras esperamos que esta situación pase pronto y podamos volver a la normalidad. Mientras, seguiremos atendiendo urgencias al teléfono 964-531368 y nosotros, con mucho gusto, intentaremos solucionar el problema lo antes posible. Vamos a salir de esto. Mejor juntos. Quédate en casa.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Bueno, anem a ello. Té que tornar el futbol, no té que tornar, és important que torne, és una exageració, millor que no, i és la gran pregunta i la gran qüestió. Fa uns dies, la Reial Societat insinuava que volia tornar a treballar. Encara no ho havia dit, encara no ho havia insinuat, ja se l'havia tirat amunt el CSD, bueno, tot el món. Va tindre que eixir el president, el senyor Aperribay, a dir-li, cuidao, tranquils, tan sols volíem anar a que els futbolistes treballaren en individual, en solitari, tenim 6 o 7 camps de futbol, no s'hagueren tocat, no s'hagueren rosat, no s'hagueren ni vist, era una manera de que el futbolista córrega, puga tocar el baló, cosa que no pot fer en casa. Escoltem en una ràdio nacional, crec que era Onda Cero, al president de la Reial explicar que, home, que no havien anat a desafiar a ningú, que l'únic que volien era provar si podien treballar els futbolistes, eixir de casa, anar en el cotxe, no trobar-se amb ningú, fer horaris, anar al gimnàs, anar a córrer, dutxar-se i tornar-se a casa.
A ver, primero estamos completamente de acuerdo con lo que dice el doctor. Nosotros, permíteme, José Rara, decir que, bueno, cuando hemos hablado con la secretaria de Estado, ya hemos dicho como no buscábamos ninguna polémica, no buscábamos hacer nada que no pudiésemos. Por lo tanto, hemos rectificado con todo el cariño del mundo y además sin entrar en ninguna discusión si podíamos o si no podíamos. Uh-huh. La conversación con la secretaria de Estado ha sido magnífica y la verdad es que le agradezco el tono de la conversación y su preocupación también por el deporte.
Pero antes de hablar con la secretaria de Estado, supongo que habrías preguntado a la Archancha y que habrías tomado...
A ver, nosotros yo había hablado con el coordinador de seguridad que tenemos en Artensa. Ya habíamos hablado sobre el caso y lo que entendíamos o lo que entendía, también habíamos hablado con nuestros equipos jurídicos y lo que, bueno, pues al leer el Real Decreto, pero no es una interpretación de ahora, que también la habíamos vuelto a preguntar, sino una interpretación de cuando salió, pues por intentar cumplir con las medidas, lo que preguntamos es, ¿y qué podemos hacer? ¿Quién puede ir? ¿Quién no puede ir? Y bueno, y como los trabajadores pueden desplazarse a su lugar de trabajo y como los establecimientos deportivos no están abiertos, entendíamos que lo que no estaba abierto al público, pues bueno, pues la interpretación que hicimos fue esta. Entonces, como se había planteado esta semana y lo que habíamos planteado a los jugadores es, ¿estáis haciendo un trabajo en casa? Solos, sin preparador físico, sin entrenadores, sin médico, sin fisioterapeutas, sin utilleros. Bueno, lo que se os va a dejar es ese mismo trabajo que estáis haciendo en casa, más un poquito más, porque evidentemente en casa no puedes sprintar, no se iba a poner balones. Hay jugadores pues que llevan 4 semanas en casa sin salir, como pensábamos que podían desplazarse al lugar de trabajo, pues se desplazaban de uno en uno, solos en su coche, vestidos de deporte, no iba a asistir ningún entrenador, no era volver a los entrenamientos en concepto colectivo,
sino para que pudieran tocar el balón y poder hacer carrera continua, entiendo.
Para hacer carrera, para volver a casa y terminar. Entonces no era voluntario. O sea, nosotros no teníamos la intención de empezar a entrenar, sino la intención que teníamos es que, mira, las actividades que estáis haciendo en casa las podéis realizar en Zubieta, decir el que vaya a ir, porque es voluntario, para estar solos en los campos de fútbol.
A veure, escoltant el president de la Reial, jo crec que té molta lògica i certa lògica. La qüestió és, si poden anar a treballar tota la gent que estan anant a treballar, els que no estan fent proves, la majoria, els que no tenen el control i la seguretat que sí van a tindre els futbolistes, podrien anar els futbolistes a començar a treballar així, en cotxe, en solitari, en una ciutat esportiva desinfectada, sense cruzar-se, tenim 3 camps de futbol, perfectament podia estar o podia haver un futbolista en cada part del camp, és a dir, dividir-lo en 2, en hores. Creu factible això o és una locura?
A mi sí que me pareix factible.
Eric?
És que l'exemple el tenim a Alemanya. A Alemanya estan fent algo paregut. De moment no s'ha notificat ningú contagi per coronavirus en cap jugador perdura terme aquestes activitats. Per tant, jo crec que si a poc a poc estem tornant a la normalitat i la gent que són treballs no essencials i a partir d'aquest dilluns ha tornat a treballar, jo crec que les mesures adequades no n'hi hauria ningú problema.
Ja, en Alemanya, cuidado, perquè en Alemanya n'hi ha un lío perquè ha anunciat la Lliga que per començar a jugar necessitarien 20.000 proves per fer-li proves als futbolistes cada 3 dies i bueno, la gent li ha paregut un poc mal, no? Que si no n'hi ha proves per tots, que els futbolistes tinguin aquesta capacitat, però bueno, seria una altra discussió. Claro, la Lliga va per este camí i el Villarreal de futbol té aquesta idea. En el Villarreal ja tenen preparat totes les instal·lacions, el gimnàs, l'hotel, el menjar. O sigui, el Villarreal demà, si li diguen que ha de fer una concentració de 2 mesos, la ciutat esportiva la faria. Completament aïllats de tot el món, amb la certa tranquil·litat de saber que ningú va entrar, amb la desinfecció normal, amb les proves necessàries. O sigui, el Villarreal té tot preparat per començar en maig a treballar. Però si se poguera ara començar a fer això, se guanyaria temps, però el futbol és imprescindible. L'altre dia la federació, una volta va passar això, ràpidament va reaccionar. Tenim un problema, que n'hi ha una guerra entre Rubiales i Tebas, que és una guerra personal, una guerra que utilitzen el futbol per la seva guerra. La federació, Rubiales, filtra això, la metge de la federació, explicant que ells no van a tornar fins que no n'hi hagi un control absolut i zero problemes de sanitat.
Creo que la única vía de salir de esto es a través de los investigadores, de la ciencia. En este momento en el mundo se están desarrollando más de 250 trabajos de investigación que cada día nos aportan nueva información sobre las perspectivas de futuro de la pandemia y esas perspectivas, de momento, a día de hoy, no son buenas. Por lo tanto, 100% de acuerdo con lo que ha dicho el presidente. De momento, la salud, y estamos en este momento en la salud de la población general. Cuando se haya encontrado una vía segura para salir de esto y las autoridades sanitarias serán las que lo tengan que decidir, es cierto que habrá que hacer una vuelta que ha de ser evidentemente segura desde el punto de vista de la salud, proporcionando pautas desde el punto de vista de la salud y pautas desde el punto de vista o recomendaciones desde el punto de vista de la preparación física, que van a ser igualmente válidos, da igual que sea fútbol 11, fútbol sala, fútbol playa, fútbol femenino, da igual, son pautas que podrían valer para cualquier otra actividad. Por lo tanto, están hechas desde el único punto de vista, el único interés de asegurar la salud, proteger la salud del jugador y evitar que haya un número elevado de lesiones como ocurre siempre después de un periodo de entrenamiento, de pausa. Por lo tanto, sí, efectivamente estamos en eso, trabajando mucho, muy preocupados por la vuelta a la competición para que esta se haga de manera segura, pero que nadie piense que esto de la pandemia se ha solucionado porque no es así. Todavía nos queda mucho por sufrir. Y perdonadme porque sigo siendo muy pesimista en torno a lo que estamos viviendo en este momento todavía.
Bueno, pues esta es la metge de la federació, que diu que no lo ve, que queda molt que patir i que la tornada té que ser escalonada, que té que esperar a que Sanitat i el govern donen l'okei. Quan podran donar l'okei Sanitat i el govern? Ahí depèn de la capacitat que tinga la Lliga de seduir al govern i després de que els metges creguen que els futbolistes poden estar completament aïllats, treballant i a mi se controla absolut, sincerament. Camioneros, basureros, supermercats, ara gent de l'obra, els que van a treballar a les empreses, tots aquests van estar en més risc, més mal, menys controlat, en menys seguretat que els futbolistes. Això ho puc assegurar jo. Però creu que els futbolistes van a voler tornar al futbol encara que no n'hi ha... No n'hi ha. Perquè clar, una seguretat absoluta no va haver. No va haver perquè nosaltres no anem a fer com els xinos, no anem a tancar-nos i enclaustrar-nos tots fins que s'acabe. No, així van a deixar-nos eixir a poc a poc, que se vagi contagiant la gent poquet a poquet, el que caiga a l'hospital va a l'hospital, el que ho passa mal, i el que ho passa bé, fins que no n'hi hagi una vacuna. Quan pot haver una vacuna? L'any que ve. Pot estar el futbol parat o el país parat fins l'any que ve? Pues no. Per tant, esta és la lecció. Si esta es la elección, ¿el fútbol ayudaría a la gente a pasar lo mejor? Pues sí. ¿Salvarías del fútbol que está en un momento complicado, delicado? Pues también. ¿Es factible poder portarlo a terme? Esa es la gran pregunta. Yo, conforme ves las cosas y veient que ya no ha obert la mano y que los metros tornen a ver gente y que la gente está trabajando, no veig por qué los futbolistas pudieran anar a la ciudad esportiva, la verdad, no lo veig. Comparant en lo que n'hi ha, Eric. O sea, veient que l'altra gent s'hi va a treballar i no té ese control i esa seguretat, sincerament, Vull perfectament, els futbolistes podien haver agafat el seu cotxe pues, a les 9 del matí 4, a les 10 5 més, tenim tres camps de futbol de césped natural, ni se veurien, vamos. I no falta ni que se dutxen ahir, com dia per arribar ahir. Vas vestir des de ta casa, baixes, aparques el cotxe dins, entrenes mitja hora, 40 minuts que tingues que fer, el teu pla de treball allí en el césped, agafes el cotxe i acaba a ta casa.
Sí, sí, al final jo crec que per mitjans no serà, no? Al final el futbol és un esport d'elit ara mateix en Espanya i jo crec que, per exemple, les instal·lacions que té el Villarreal, que té un hotel propi en la ciutat esportiva, jo crec que no n'hi hauria cap tipus de problema, però com has dit abans, jo crec que tot això també ve un poc a causa d'esta guerra que tenen la Federació i la Lliga, crec que s'allegarà prou i després el que has comentat, anem a veure què passa amb els jugadors, perquè si no volen jugar, perquè no n'hi ha una garantia absoluta de que no n'hi hagi més contagis, al final si els jugadors no volen, anem a veure com se torna.
Aquests futbolistes, Rubio, en el moment en el que voler o no voler, en Alemanya ja estan, no? Ja alguns entrenen, el Fuenlabrada ja havia demanat fer-ho i també li ho han negat, va començar la pressió dels clubs de futbol per poder tornar, eh?
Sí, és que a veure, jo no entenc ni soc metge ni entenc d'això, però jo crec que per estar un jugador, per exemple, entrenant en el camp del juvenil i l'altre en el camp del Villarreal B, és molt difícil que se puguen contagiar, no sé per què no se deixa ese poquet de marge per a dir que poquet a poquet vaig en els jugadors entrenant ja.
És per obrir la mà, suposa, per lo mateix que no deixen ixir a la gent a córrer en solitari, per lo mateix que no deixen ixir als xiquets, perquè tenen por d'obrir la mà, però claro, per al treball diari sí que no tenen por. I claro, així estem entrant en el que és el futbol. No és un esport per dir no, és claro, és una empresa, és ara mateixa una part important de l'economia i sobretot, claro, dir, és l'altra part, la social, no? Dir, joder, imagineu-vos avui és dimarts, no? Que demà hi haguera futbol, que el dissabte tornarà a haver jornada de futbol, o que estos dies, o quasi tots els dies tinguem futbol. Dimarts, dimecres, dijous, pues, dissabte, diumenge, pues, com era habitual, no? Claro, què significaria això? Pues, la veritat que moralment, per a molta gent, una ajuda, eh? I futbolísticament, per als clubs, una ajuda encara molt més important. Perquè el que vos dia, no sé si heu llegit l'estudi, en Alemanya i en Itàlia comencen a tindre clars que gent als estadis igual en el 2021, eh? 2021. Eric.
Sí.
O Rubio, que vull dir.
Sí, sí, que jo ho he vist, que també, per exemple, en Estats Units se parla de que els primers partits de les grans lligues se tindrien que fer a porta tancada, per tant, fins al 2021 segurament no hi haurà gent en les grades.
Imagina't el futbol sense poder, primer, claro, Eric, què fa? No fem abonos? Com ho arregles, això?
És que és un dilema prou interessant, no? Perquè al final és totalment comprensible que no deixin entrar a gent als estadis per un possible repunte, un nou creixement dels contagis, perquè al final tancar a 30.000, 40.000, 20.000 persones en un espai com un estadi de futbol pot ser perillós, però clar, fins que no n'hi hagi una vacuna i tot això vaig a millorar, la situació és que ara mateix pareix prou inviable i per això, com dius, la Lliga Italiana està estudiant que fins a 2021 no tornen els partits a porta oberta.
Sense un repunt, en un control absolut, en més o menys una seguretat clara, si començaren a treballar la setmana que ve en solitari, a banda, i com diu Rubio, pues, a principis de maig ja poder fer aquesta concentració de tots a una, tots junts, cada un al seu hotel o en el lloc on tinga aquest control absolut, és factible que poguera tornar al futbol. Després veuríem què passaria, que se mos infecten tots i no podem jugar, però jo sincerament, veient com està tornant-se la cosa, si això va a menys, si n'hi ha un control clar, si l'estat comença a fer aquestes proves massives, cosa que ara no sé què passa, que tampoc podem fer, cada dia és una història, jo ho veia més negre fa un mes. Ara vos dic que ni se control, tots els futbolistes, diguem, en una concentració tipus mundial i jugant cada 3 dies. Ara llegia el protocol una altra vegada de la Lliga, Rubio, en el que no entren els periodistes, entra només 3 directius, només la gent dels equips. No sé, diu, no, però és que el futbolista tiene contacto en el campo, però bueno, si li han fet proves i no n'hi ha ningú que està contagiat. Claro, una cosa és que no sàpigues si està contagiat o no, però si el del teu costat no ho està, Es difícil que te contagie, ¿no? Es más, cuando estaba la ona gorda en la que ha caigut el món, por ejemplo, el Madrid, jugadors del Madrid no n'hi ha cap contagiat, de l'Atleti de Madrid no n'hi ha cap contagiat, del Rayo Vallecano no n'hi ha cap contagiat, del Getafe no n'hi ha cap contagiat. Es más, s'han contagiat més els metges i demés, i del València, que sí van estar en contacte, van viatjar a Itàlia i demés, futbolistes n'ha hagut tres de tota la plantilla, crec. El resto són metges, fisios i demés, treballadors del club, quan la cosa anava descontrolada i desmesurada i a lo loco. Per això te dic jo, depèn dels futbolistes, les ganes que tinguen de dir jo vull tornar o no, no? De la por que tinguen realment, no?
Sí, al final dependrà molt dels futbolistes i pese a que hi ha alguns que a lo millor no estan molt d'acord, jo crec que la majoria volen tornar a jugar ja.
Home, també es va el sou en el tema, Ja sabeu que el Villarreal ha reduït un 20% dels seus futbolistes si no se juga. Si se juga no es tocarien res, però bueno, es va el sou i la situació no és fàcil. Una pausa i vull que escolteu a Luis García parlar de la... L'altre dia la Federació Valenciana de Futbol va fer una xerrada amb futbolistes en la que estaven Iborra i Fornals i una xerrada amb tècnics en la que estaven Juan Carlos Garrido i Luis García, dos ex del Villarreal Club de Futbol. Una pausa.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños.
Desde Mabres Bosquet 3 queremos informarles que debido a la situación actual seguiremos atendiéndoles como siempre, pero ahora desde casa en el número 638-249-171 o vía WhatsApp al mismo número. Mabres Bosquet 3, tres generaciones a tu servicio, pero ahora quédate en casa.
La veritat és que ahir l'altre dia vaig escoltar a Luis García parlar de la seva eixida del Villarreal Club de Futbol, una eixida estranya, bueno, diferent. Poques voltes hi ha que fitxes a un tècnic i que al mes, no? Que va durar un mes, Eric, així, Luis García? O algo menys, no?
Pues,
cinc setmanes, sis?
Més o menys, sí, jo crec que van ser cinc o sis partits i després va tornar Calleja.
Parlava Luis García d'aquesta situació i de la seva eixida del club.
en el mundo del fútbol, por no decir inédita, ¿no?
Sí, yo creo que es difícil de explicar, ¿vale? Mira, de liga jugaron 6 partidos y perdimos 2, ¿vale? Empatamos 4, no llegamos a ganar. Yo creo que, hablando de esos 6 partidos, haber ganado alguno, y además partidos súper igualados todos, ¿eh? Súper, súper, quitando el día del Valencia, que ahí perdimos, vamos, muy claramente. Los otros 5 partidos empatamos 4 y perdimos 1, una igualdad tremendo. Podíamos haber ganado 2, he perdido 2, sin embargo los empatamos. Ganamos 1 de Europa League, que clasificó al equipo, y entonces para mí no falló nada, simplemente más tiempo. Es que no hay más otra historia. Ese equipo se iba a salvar. Primero porque tenía buenos jugadores y segundo porque, lo más importante, tenía un buen vestuario. Unos chavales súper comprometidos, que no había ningún problema con ninguno, que todos querían lo mejor, pero es de esos años que el equipo, por A o por B, pues no termina. Y además, la dinámica fue igual, ¿eh? O sea, se salvaron en la penúltima jornada o algo así, no recuerdo exactamente, o en la última, no, si me equivoco puede ser por 1 o 2, ¿vale? O sea, que fue lo mismo, siguieron en la misma dinámica y ese año tocaba sufrir. Entonces, por mi parte, lo que es de mi trabajo, no falló nada. A veces, mira, en China, nada más llegar ganamos los 5 primeros partidos. De esos 5, merecimos ganar claramente 2. Los otros 3 fueron muy igualados, que por detalles cayeron. Entonces, ¿qué faltó en Villarreal? Nada más que tiempo. Por mi parte, no me puedo reprochar nada, porque llegué con un calendario cargadísimo de partidos, no nos dio tiempo a entrenar, simplemente era jugar, a explicar cómo queríamos jugar hablando, porque era jugar miércoles, domingo, y no falló nada, simplemente, pues eso, que no te dieron tiempo para nada y ya está, no hay más. No tengo ningún reproche a lo que hay, pero bueno, después pusieron a Javi otra vez, pues que lo hubieran dejado, y yo, bueno, pues hubiera hecho otro camino y ya está. Pero es verdad, ni hay reproches ni nada, simplemente es una época muy extraña de mi vida y en el que yo me siento completamente, no tengo ninguna, casi no me sentí ni entrenador del Villarreal, es así.
Casi ni me he sentido entrenador del Villarreal. Es una situación extraña. Y Carol, pues que haber mantés a Calleja. Pues sí, porque después van a ir a buscarlo. Yo creo que volía a cambiar cosas. Creo que se va a equivocar en algunas declaraciones. Lo que va, y sobre todo va a matar el partido de Valencia, ¿no? Y esa sensación que va a echar el equipo y que estaba muerto aquel día, ¿eh? Y aquella rueda de prensa dient que, bueno, matar un poco a los futbolistas va a hacer que el club perguera esa sensación de confianza a Luis García, pero té raó, ¿eh? Jo crec que tenia 10 bones, crec que volia fer coses que este club necessitava fer i a partir d'ahí crec que no va tindre sort, perquè a sessió del València la resta de partits, si no recorde mal, el del Getafe, per exemple, hi ha algun més, són partits que pots guanyar perfectament i si els guanya l'equip pots al cap i tira cap a dalt, eh?
Sí, jo també recordo aquell de l'Oscar que va acabar en empat a 2 en l'última jugada del partit. Al final iba a apostar per un equip a lo millor més sòlid en defensa i buscant que, com sabíem tots, que el Villarreal era un equip que necessitava molt poc per a marcar gols, però li va faltar les dues coses que ha dit. El temps, perquè al final en un mes, en separar, perquè també teníem partits d'Europa League, no te dona temps a canviar pràcticament res, i després l'altre, no? La sort que en el futbol és superimportant.
Sí, la veritat que sí. És una de les coses que quedaran ahí en la història, Rubio, eh? Recordarem que el Villarreal va tindre un tècnic durant un mes i mig.
Sí, pràcticament va vindre quan va perdre el Villarreal contra el Celta a meitat de desembre i pràcticament a meitat, finals de gener, contra el València en Mestalla Setmanar.
Ara està en Aràbia Saudí, no?
Sí.
Mira, parlava ahí de la seva situació, de per què se'n va a entrenar equips xinos, Aràbia Saudí i demés.
En cuanto a lo otro, yo tengo ya entrenado 4 años en primera división en España, bueno, 4 y 6 partidos en el Villarreal, que eso fue algo súper extraño y que todavía seguimos casi sin comprender nadie, pero después también tengo otras 5 temporadas en primera división en Asia. Entonces, el tema del Villarreal a mí me marcó mucho, porque después de 4 años entrenando en China, en Emiratos, volver a España y no poder desarrollar tu trabajo, pues me sorprendió mucho y me dejó un poco fuera de juego, ¿no? Entonces, yo entiendo a la gente que se queda esperando para entrar a España, pero yo tengo un mercado fuera muy bueno. Muy bueno, además lo que te digo, en Emiratos la liga no fue muy competitiva porque no es una liga, pero estas dos ligas, el campeón de Asia es de Arabia Saudí y el campeón de la Champions asiática en China es la segunda liga, yo creo. Entonces tengo un muy buen mercado y mi idea, siempre pondré una oferta de España antes que una oferta de fuera. pero si en ese momento no tengo la oferta de España, ya no me quedo en casa. Tengo una familia que gracias a Dios me acompaña, unos hijos a una edad que todavía pueden viajar, y si sale una oferta buena de una liga buena, como son estas dos, tanto de Arabia como de China, ¿por qué no? Pero que hay que seguir y ya volveremos. Yo espero volver porque es mi objetivo, pero no me quiero estar en casa de brazos cruzados, porque además de título inquieto y necesito estar trabajando y necesito tener ese día a día, es mi vida, llevo entrando desde los 28 años en todas las categorías de preferente a primera división y necesito entrenar, es así, o sea que vamos a ver lo que pasa.
Bueno, pues Luis García, que necesita entrenar y si fa falta se va a un Siga, Arabia Saudí o a un Puga. Per cert, en esta setmana de coronavirus, com diem, hem escoltat a Senjo parlar en la gent del Diari Mediterrani, enviamos un missatge d'ànima a tots i en ganes de tornar.
Soy Sergio Senjo y quería transmitiros un mensaje de ánimo y de fuerza en estos momentos tan desagradables que nos está tocando vivir. Ojalá todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Nosotros seguimos en casa, ayudando todo lo posible. También tenemos un plan de trabajo para mantener la forma y cuando nos toque volver estar en las mejores condiciones. También deseando que de nuevo vuelva el fútbol, reencontrarnos en la cerámica y disfrutar todos juntos. Os mando un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
I també un missatge d'Iborra a la gent de l'hospital o el centre de salut que treballa la seva família. Recordeu que ell té gent en sanitat, crec que sa mare i sa tia.
Hola a todos. Quería mostrar mi agradecimiento y mandar un mensaje de ánimo a todo el grupo de celadores, especialmente, y al resto de personal sanitario del Hospital Doctor Moliner de Portaceli, por su trabajo diario en esta situación tan complicada y por hacerlo en las condiciones en las que lo hacen y con la falta de recursos con los que disponen. Un fuerte abrazo y mucho ánimo a todos.
I una de les bones notícies del dia, o almenys a mi sí que me l'apareix, és la imatge que a mi, bueno, després de tot això, pues sempre intentes buscar algo positiu, i el algo positiu és escoltar este piloteig. El que esteu escoltant és a un futbolista del Villarreal pilotejant en un terrat, pegant-li patades a una paret i controlant la pilota que no caiga. És Simón Moreno, Rubio, que ha tornat a entrenar després de fotre's el genoll, comença a tocar la pilota i comença ja a sentir-se futbolista, encara que siga a casa, en el terrat i aïllat, però ell ficava primers toques de balón que saben a glòria.
Sí, Simón Moreno, el jugador del Villarreal B, que ahir ja van veure en les seves redes socials que poquet a poquet ja va tornant a jugar en la pilota.
Uh-huh. La veritat és que és una bona notícia per al B. Veurem com torna el B, no, Eric? Què va passar? Si va haver futbol, si no va haver... Perquè una cosa és des de primera, que tenen aquest control, aquesta possibilitat econòmica de poder fer-ho. El Villarreal en el B podria fer-ho perfectament si volguera, però, claro, no veig els equips de segona B en aquesta possibilitat de tornar i de gastar-se aquests diners, no? No tenen ni la capacitat ni les instal·lacions per a poder fer-ho, per tant tenen més difícil poder tornar.
Sí, perquè com has dit, per exemple, els equips filials jo crec que sí que podrien jugar, però els altres equips, que a lo millor sí que depenen d'eixa taquilla de cada partit, que és una part important del pressupost, seria una miqueta més complicat, però anem a veure què acaba passant, perquè recordem que el Villarreal encara està a l'espera d'eixa decisió dels xutxes, en què si acaba guanyant aquests 3 punts de Castellà seria el líder. Per tant, anem a veure què acaba passant amb el Villarreal B, i que gran notícia, que Simón Moreno, després de 5 mesos que portava ja amb el creuat trencat, després d'aquesta operació puga tornar a tocar valor.
Sí, sí, a més, com dius, si li donen... Això és la història, què va passar? Jo suposo que això està parat, no?, el tema de la jutgessa, el TAT i tot això, no? No crec que ho coneguem ara, però claro, si acaba la Lliga n'hi haurà que prendre una decisió en això, perquè el Castelló pot passar de ser líder, i imagina't que decideixen que pugi el líder, ¿vale?, que acaben la Lliga, sube el primero. Claro, el primero està pendent d'una resolució judicial que tu imagina que és favorable al Villarreal. Generaria un triple empat, i en aquest triple empat, en tots els enfrontaments, el Villarreal seria, crec, a favorit. Difícil situació per a la que té que decidir i per al futbol. Última pausa.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Fundació Caixa Rural Villarreal amplia el termini fins el 30 d'abril per a que les entitats socials de Villarreal puguen sol·licitar ajudes per a millorar la seva presència digital. Com poden optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobaran al web www.fundacióCaixaRural.org.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Bueno, pues hora de tancar la paradeta. Encara ens queda pendent allò que vam preguntar dijous i vam esperar a veure la gent que deia Eric. La pregunta del milió era, després d'analitzar, qui era millor, si Don Santiago o Román Riquelme, no?
Sí, vam preguntar a la gent, a tota la parròquia grogueta, que si tenia que elegir a un dels dos jugadors, en qui es quedava. Finalment, més de 600 vots, que són una barbaritat, i el guanyador ha sigut Cazorla, en un 67,6%, victòria aplastant de Santi Cazorla, front a Riquelme, que s'ha emportat un 32,4% dels vots.
O sigui, que quasi 7 de cada 10 pensen que Cazorla és millor que Riquelme. Anem a veure, no és millor. Diguem que els ha deixat millor sensació, no?, com a aficionats del Villarreal. Si tinguenen que elegir a un o a l'altre, perquè, claro, dir qui és millor dels dos és quasi impossible. Com a classe, com a capacitat, jo crec que Riquelme era un fora de sèrie brutal. El que passa és que Riquelme tenia un problema. Encara que no vos parega i encara que vos parega, és, jo en aquesta sensació sempre tinc la mateixa, el rotllo de Maradona i Messi. Jo he vist jugar a Maradona, vas veure el Mundial que va guanyar Maradona, l'ha vist jugar en el Barça, l'ha vist jugar en el Sevilla, en el Nàpoles no el veia jugar perquè no se veien els partits, i el que diga que ha vist a Maradona jugar en el Nàpoles o mentís, o tenia un cunyau que tenia un vídeo aquell gordo cabut per gravar els partits i li... no, els haurà vist ara resums, però que no. Pues dic jo que no, antes del futbol se veia en el camp de futbol, no per la tele, molt pocs pastís se veien per la tele, és dels mundials i poca cosa més. Claro, tu veus a Maradona, veus a Messi, Maradona és brutal, però Messi és Maradona tots els dies, que no sé qui ho va dir. Si agarra Riquelme i Cazorla, pues en el Villarreal és paregut. Riquelme era molt bo, l'any aquell va ser brutal, feia el que li donava la gana, jugava el que volia, però n'hi havia ratos que no volia. I jo crec que això és el que li passa a factura, no? Aquesta sensació de... de que al fons no el veus un tio involucrat, de que forme part del club, o que se note, no?, que porta el club dins del cor. Era una estrella que anava a la seva. Jo crec que la gent vota això, no?, al final. Diu, bueno, jo aquí he vist més. Qui ha vist que sempre ha estat allà involucrat? I, claro, Cazorla, bé, no vaig dir que Riquelme, però tampoc és coixo, eh? Estaria prop o molt prop, eh? I, claro, jo crec que per ahí se decanta la votació, suposo, no?
Sí, al final és una votació prou complicada,
ja.
Però com has dit, no? Amb la samarreta del Villarreal Club de Futbol, si valorem el conjunt de tot, no només el que és el estil futbolístic i tot això, sinó tot l'altre, jo crec que a Cazorla sí que guanya Román.
Sí, i a més jo crec que li passa el mateix en Boca i li passa el mateix en Argentina a Román, que té el sector aferrim i després té el sector que li diuen pecho frío, que no sé què, saps? O sea, té ese... i esa dualitat sempre, no?, de amor-odio, no?, del que és fanàtic. És com Curro Romero, tio, realment. És com Curro Romero. El que és fanàtic, sí. Fanàtic, mor per ell, i el que no, pues, li veu els defectes, i els defectes li l'encenen i no, 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 no li fan tindre-li aquesta sensació, no? de fenomen.
Sí, també conseqüència, jo crec, del seu caràcter, que sí. És molt peculiar, no?
Sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que al final tot suma Rubio en el futbol, eh? Ser molt bo, però a part també tens que tindre aquest punt de personalitat i de fer les coses d'una altra manera.
Sí, saber com te'n vas d'un club, saber quedar bé quan no estàs en aquest club i sempre estar pendent d'ell, saber després com Cazorla tornar... Al final tot això són detalls que van sumant i al final en una elecció sempre elegirà la Xina Cazorla.
Bueno, la bona notícia és que s'han tingut els dos i a més rato, eh? I no un ratet i adiós, molt de rato. Per cert, últim rumor del dia, Rubio, que volem fitxar a Callejón, el del Nàpoles.
Sí, ja va sonar l'estiu passat que pareixia que vindria Callejón a ser el Villarreal i sembla que ara també torna a decidir aquest rumor.
Vosaltres veu això o ara conforme està el futbol i aquestes coses ara mateix? A mi se me tiren molt lluny, la veritat, eh? I que acaba contracte, no?
Sí.
Que seria l'única possibilitat, però claro, allí és la notícia i el vol el València, el Sevilla, el Villarreal, l'equip no sé quant, no sé què més, i com és amic d'Albiol me'l portaria així, no? Són els rumors que hi ha a Itàlia, Eric.
Sí, sí, això són els rumors, que també com està Raúl Albiol al Villarreal podria haver parlat en ell per a d'alguna forma ajudar-lo, no? I dir-li que vinguera al Villarreal a jugar amb ell.
Però Callejón, què seria? Un Moi Gómez, un Chukwueze, dic en la posició en la que jugar, ocupar.
És que el problema és que Callejón, sobretot al Nàpoles, ha jugat en l'extrem dret, no? I ahí ara mateix ja tenim a Gerard Moreno, que està jugant en aquesta posició, sí. I després a Chukwueze, que és una de les dels projectes a llarg plaç del Villarreal Club de Futbol, no?
Està difícil. Demà parlarem dels cedits, perquè ara ha dit la FIFA que n'hi ha que negociar els clubs i els jugadors, les decisions, que si no arribes a un acord, el futbolista té que tornar al club del que va eixir. Tampoc serà fàcil. Xiquets, gràcies. Fins demà. Cuideu-vos.
Adeu, Javi.
Adeu.
I a tots vostès, gràcies com sempre. Demà tornem.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.